Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Minuts i escaig que passen a la mateixa de les 11, ens ho explicaven els companys informatius, Olma Giró i en Xavi Tosca, no? Bé, la Olma concretament, no? Aquest anunci, a veure, això, segons la BBC, és la previsió de que Boris Johnson, el primer ministre del Regne Unit, podria anunciar aquest mateix matí aquesta dimissió, diguéssim, la seva divisió. De fet, l'Olga, tu ens ho explicaves, que 50 ja membres de l'executiu, sí, incloent-hi 5 ministres, ja han dimitit, per tant, la pressió és forta.
I ahir es van reunir amb ell per animar-lo a que dimiteixi. Sembla ser que ho ha consultat amb el coixí.
I ha dit, potser ja és breu,
sí.
Doncs us anirem explicant minut a minut tot el que passa, però és que un altre protagonista de la setmana, sens dubte, han estat els panots. Han estat notícies, sí, aquelles rajoles típiques de Barcelona, aquestes peces quadrades amb una flor dibuixada que es renoven. De fet, l'Ajuntament de la ciutat va obrir una convocatòria per crear el panot del segle XXI. Aquesta setmana ja ha triat les tres propostes que la renovaran.
L'objectiu del nou panot és que, tot i conservar el seu valor patrimonial, s'incorporin tecnologies que el facin més sostenible. I s'espera utilitzar-lo a finals d'aquest any en la reurbanització dels primers 4 eixos verds de l'Eixample com a part del projecte Superilla Barcelona.
Clar, amb aquest punt de partida, Olga, ens preguntem fins a quin punt, no? És important mantenir un símbol com ara el panot. El panot és una peça més del que es coneix, com dèiem abans, com a place branding. És per això que avui volem conèixer l'altre punt de vista, concretament el punt de vista d'en Jordi San Eugenio. Ell és catedràtic del Departament de Comunicació de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya. Molt bon dia, Jordi.
Hola, molt bon dia, com esteu?
Doncs bé, mira, avui dedicant-li aquest altre punt de vista al panot, però Jordi, ens agradaria amb l'Olga preguntar-te primer de tot, què és exactament el place branding, Jordi?
De la mateixa manera que portem molts anys treballant en branding de productes i de serveis, que vol dir fer un procés sistemàtic i regular de construcció de marca per atorgar un valor de marca a determinats productes, doncs, si ho traslladem a l'àmbit dels territoris, seria una mica el mateix. És a dir, a partir dels actius tangibles i intangibles d'un determinat lloc a qualsevol escala, això vol dir un país, una regió, una nació, una ciutat, etc., posem en valor tots aquells elements diferencials i els projectem interna i externament per aconseguir un avantatge comparatiu i competitiu. En els últims temps, això està experimentant un gran auge perquè els territoris cada vegada competeixen per assolir els mateixos recursos, i és per això que el place branding adopta una especial rellevància en els últims temps.
I clar, des de quan existeix oficialment aquesta disciplina de, doncs això, no?, de creació de marca d'un lloc, o que almenys es faci conscientment? Perquè m'imagino que sempre hi ha hagut, doncs, el típic eslògan, no?, d'una ciutat, al segle XX, jo recordo, Girona m'enamora. I potser no sabies a vegades si s'ho havien inventat des d'un organisme oficial, si era una campanya de publicitat, si va ser algú que ho va dir, va començar a fer fortuna...
Mireu, això bàsicament és un procés evolutiu. És a dir, inicialment parlàvem de promoció turística, després parlàvem de màrqueting turístic i ja deixàvem la variable turística per parlar de màrqueting territorial, i l'evolució de tot això ha acabat esdevenint el branding territorial o place branding, del qual en podem començar a parlar d'una forma seriosa, sistemàtica, estructurada i estratègica a partir de l'any 2000. És cert que moltes campanyes han sorgit de forma espontània, sense estratègia al darrere, però en els últims temps s'imposa la necessitat de crear una estratègia de posicionament territorial a través de la posada en valor dels actius del territori, com us deia abans, i és en aquest punt en què neix amb força la construcció de marca territorial, en aquest cas el place branding.
Clar, per tant, Jordi, d'alguna manera, ara si ens centrem en el cas de Barcelona, no? El Panot és una peça més del place branding de la ciutat. Clar, en aquest cas l'objectiu és notícia aquesta setmana perquè el Panot se'l vol fer més sostenible, no? Però se suposa que cal anar actualitzant, doncs, els elements que conformen el place branding?
Sí, igual que la vida en general, la narrativa territorial de determinats llocs avança, evoluciona, per tant no ens podem quedar amb el llegat que ens deixava Barcelona a nivell de marca dels Jocs Olímpics i per tant hem d'anar evolucionant el missatge. En aquest sentit, el Panot esdevé un element clarament tangible de la identitat de Barcelona i també dia que intangible pel sentiment que desperta, i per tant aquesta renovació que s'ha volgut fer amb connotacions de sostenibilitat, intentant substituir el típic morter que encaixona el Panot per materials no tan agressius, segurament li afegeix una connotació vinculada al desenvolupament sostenible, a la sostenibilitat en general, sense, entenc jo, perdre la identitat bàsica que sempre ha tingut aquest mateix Panot. Per tant, podríem considerar que aquestes tres candidatures que han resultat guanyadores evolucionen, porten els nostres temps i tal vegada fan més sostenible un element característic tangible i intangible de la identitat de la ciutat comtal, no?
I quins elements formen part d'un bon place branding? Perquè aquí estem parlant d'una rajola que no sé si és gaire habitual. Ara no em ve al cap com són les rajoles de Nova York o les de París, bueno, potser diríem les llambordes de Roma, però així com a símbol, que si diem, va, fem d'una ciutat el place branding, quins elements han de tenir? Eslògan, rajoles, cançons...
Mira, precisament tu mateixa m'acabes de donar la resposta, Olga, quan deies que no identifiques altres Panots, altres llocs, i tal vegada sí identifiques el de Barcelona. Aquest element de singularitat és el que segurament relaciona Barcelona amb el Panot, i per tant ho estem fent bé. I per tant d'això se'n fa merchandising, se'n fan clauers, se'n fan tot tipus de material. Com es construeix la marca d'un territori? A partir de la seva identitat. És a dir, és important que no supeditem l'administració i gestió d'un territori als designis o als desitjos d'una marca. És a dir, la marca és el resultat, és la reacció d'una prèvia acció. Què vull dir amb això? Vull dir que si volem fer marca territorial d'una manera seriosa, prèviament s'ha d'haver fet una intervenció efectiva en el territori, a nivell urbanístic, a nivell mediambiental, a nivell econòmic, etc. I per donar llum a tot això, llavors apliquem una campanya de place branding. Hi ha un exemple de llibre que tenim al País Basc, Euskadi, amb Bilbao, que sabeu que és una ciutat que històricament havia viscut de la indústria, a Los Altos Hornos de Vizcaya, una ciutat dura, i fa una transició tranquil·la i necessària cap a una ciutat de serveis. La cirereta del pastís de tot això és el Museu Guggenheim. Doncs a partir d'aquí, Bilbao, per donar a conèixer, per projectar i per ensenyar que Bilbao ara mateix és una altra ciutat a nivell morfològic, engega una campanya de place branding. Em sembla un exemple de llibre per veure que primer hi ha d'haver-hi una intervenció efectiva en el territori per posteriorment projectar-ne aquest canvi en valor afegit a través d'una nova identitat segurament, però no en cap cas, perquè segurament a la gent la pots enganyar una vegada, dues, però no tres, no podem fer foc d'encenalls, no podem crear un gran logotip, un gran eslògan, amb això ens quedem contents i en realitat la ciutat és exactament la mateixa que fa 20 anys enrere, no? Per tant, jo sempre dic que és molt important que hi ha una acció-reacció, hi ha una causa i un efecte, la marca sempre és la reacció, la marca sempre és l'efecte d'una efectiva i hauria de ser encertada intervenció en el territori. En la línia principal d'alguna cosa que també m'agradaria destacar avui, que és que no estem parlant únicament en termes de promoció del territori, estem parlant en termes de desenvolupament local del territori, de dinamització socioeconòmica del territori, i per tant això supera qualsevol expectativa que teníem en el passat vinculat a la promoció o al màrqueting. Del que estem parlant en definitiva és de retenir i de captar talent, infraestructures, inversions, esdeveniments. Això genera una activitat econòmica, genera una ocupabilitat i, per tant, del que estem parlant és, en definitiva, del benestar dels ciutadans i les ciutadanes que es veuen representades en aquell territori del qual se'n projecta la seva marca a través d'una estratègia de place branding.
I en aquesta estratègia o en aquesta transformació, que tu deies, per exemple, el cas de Bilbao, les presses mai són bones? O potser hi ha un lloc que dius, bueno, és que aquesta transformació ja fa temps que s'està fent, només cal que ens fixem en alguns detalls, perfilem alguna cosa i a partir d'aquí creem la marca.
En general, i pel que ens diu l'experiència, no només en l'àmbit del place branding, sinó en general en el nostre dia a dia, les presses mai són bones. En una estratègia de place branding, tampoc. És a dir, si escolteu algú que us diu que en 15 dies us farà una marca de territori, jo diria que desconfiéssiu. Perquè segurament el que us està proposant és fer un logotip i un eslògan i no realment fer un procés de construcció i de conceptualització d'una marca territorial. Jo sempre dic que quan diem que una marca de territori no és un logotip i un eslògan, doncs es mor un gat, no? Per tant, hauríem d'intentar que no es morissin més gats, intentar entendre que un procés de marca territorial és un procés transversal a 360 graus que implica tots els àmbits de la ciutat, del país o del que sigui, i no es pot limitar a un logotip i un eslògan. Jo no dic que al final del camí, i per posar-ho tot de manifest i crear una concreció gràfica, no acabem fent una renovació o una nova imatge gràfica. Però això pròpiament, i només això, no pot ser una estratègia de place branding.
Avui esteu escoltant en Jordi San Eugenio, ell és catedràtic del Departament de Comunicació de la Universitat de Vic. Jordi, clar, una altra imatge claríssima que hem vist, doncs, sobretot en moltes entrades de moltes ciutats, no? Fa uns anys que veiem aquestes diferents ciutats, no?, que compten amb unes lletres, segur que les identifiques ràpid, Jordi, aquelles lletres gegants, no?, que formen el nom de la pròpia ciutat i que tothom, i fins i tot, quan passes amb el cotxe, s'hi vol parar per fer-s'hi la foto, no?
I gairebé són vermelles.
Sí, vermelles i blanques, no? Hi ha és veritat. Clar, ens agradaria preguntar-te d'alguna manera, Jordi, si importa gaire en aquest sentit que repeteixin aquestes estratègies. És a dir, d'alguna manera que es comparteixin, no?, aquest place branding.
Mireu, el tema del place branding té moltes connotacions a nivell visual, d'imatge, no? Si ens n'anéssim a un aparador visual per excel·lència en els temps que vivim, segurament seria Instagram, no? Seria un aparador visual per excel·lència. Llavors, quin significat té aquestes lletres? El significat que té aquestes lletres és: soc aquí, mireu quina sort que tinc, perquè soc aquí i mireu tot el que té aquest territori per oferir-me. Per tant, veniu vosaltres també. És una mica això, no? És a dir, a part d'incrustar una mena de naming, una mena de denominació d'origen del lloc, també és una manera de dir, escolta, això es localitza aquí, mira quina platja més bonica que hi ha darrere d'aquestes lletres, per exemple, estic pensant ara en Sant Feliu de Guíxols, però també estic pensant en Vitoria-Gasteiz, que vaig estar-hi fa molt poc. És una ciutat que ha apostat pel color verd, per la sostenibilitat, pel respecte al medi ambient, i per tant les seves lletres són en forma de gespa i posa Vitoria-Gasteiz a la plaça de la Creu Blanca. Per tant, això no deixa de ser un element explícit, notori, d'identificació territorial, en el qual no només s'hi fotografien els turistes o els visitants, s'hi fotografien els propis autòctons, els propis residents, per una qüestió d'orgull de pertinença. I, per tant, acaba sent un element d'identificació decisiu, important, que, sens dubte, suma a la projecció i la visibilitat que té aquell territori, no només de portes en fora, sinó també de portes endins. Dic el tema de portes endins perquè la gent de casa, quan ens hem plantejat històricament campanyes d'aquesta naturalesa, han estat els grans oblidats, no? És a dir, hem pensat les campanyes per la gent que vindrà, però no hem pensat, com a mínim, de forma habitual i recurrent, en generar una campanya pels autòctons en la línia de generar sentiment, descripció o orgull de pertinença, no? Llavors, em sembla també important destacar aquest àmbit domèstic, intern, en la voluntat de generar imatge de marca territorial.
Llavors, pel que ens expliques, Jordi, intuïm que és molt difícil fer un bon place branding, perquè suposa que la ciutat, el poble, la regió ha de millorar, que ha de generar aquest orgull per la gent que hi és, que ha d'estar millor al lloc on viu, que ha de funcionar com a reclam per la gent de fora, però m'imagino que tampoc que no en vinguin gaires, perquè si no els que viuen allà estaran ofegats. És complicat, no?
És extraordinàriament complicat, totalment d'acord, per diverses raons. Per exemple, si hem de fer un procés de branding del, no sé, deixeu-me que digui una marca comercial, del dònut, i ara direm que el dònut deixarà de tenir forat pel que sigui, segurament podrem fer una segmentació de públics molt clara, o més o menys direm clar quin és el públic del dònut, podrem fer molt estret la nostra diana, allà on volem disparar, i per tant segurament una campanya d'aquesta naturalesa tindrà més possibilitats d'afinar i, per tant, d'acabar resultant exitosa. Quan parlem de territoris, parlem de persones, i aquestes persones que formen part d'aquest territori tenen sovint gustos contraposats. També tenen interessos contraposats, perquè penseu que en una campanya de place branding normalment s'impulsa des d'una administració pública, és a dir, ajuntaments, consells comarcals, diputacions, generalitat, governs, etc. Possiblement l'aposta que es pugui fer per aquella marca segurament no convencerà a tota la gent, això segur, ja us ho dic ara, és impossible convèncer tanta gent, però sí que experimentem una extraordinària dificultat en fer una proposta en la qual tothom s'hi senti còmode, precisament pel que deies tu, Olga, no? Perquè hi ha molts agents implicats, hi ha molts interessos pel mig. Quan parles amb el sector cultural, la cultura és el més important. Quan parles amb el sector econòmic, l'economia és el més important i, per tant, s'ha de veure reflectit en la marca. Jo sempre dic que la marca ha de tenir dos components, que són recursos i renúncies. Recursos, perquè s'hi han d'abocar un munt d'esforços a tots nivells perquè això surti bé, i renúncies perquè la marca no pot ser-ho tot, perquè si la marca volem que sigui tot, acaba sent absolutament res. Per tant, si féssim una comparativa entre branding corporatiu, comercial o de serveis i branding territorial, ens adonaríem que, començant pels públics objectiu, tenim una extraordinària dificultat per gestionar tot això d'una manera equitativa. Per tant, sí, sí, és complex, i per tant, per això lligo amb l'anterior pregunta, requereix d'un procés reposat, sistemàtic, sostingut per desenvolupar un procés de marca que sol trigar, per fer-ho mínimament amb cara i ulls, entre 1 i 3 anys per començar a posar fil a l'agulla.
Clar, Jordi, ens estaves explicant que més enllà, no?, que estigui ben dissenyada la marca, tot aquest procés, el més important és que arribi la gent, no? Com s'aconsegueix això? Per exemple, nosaltres hem posat l'exemple, si et sembla, el compartim amb tu, a veure què et sembla a tu, Sant Antoni de Calonge, no?, que s'ha convertit en la primera Booktown, en diuen que és una iniciativa de l'Ajuntament, que fins i tot el seu compte d'Instagram és @calonge. Poble de Llibres. Això és un bon place branding?
Jo crec que va molt en la línia de... Vull fer una lectura de que va molt en la línia de veure la Costa Brava, en la qual s'hi ubica Calonge Sant Antoni, com quelcom de sol i platja i que, per tant, pot tenir un rerefons cultural. Llavors, jo vull llegir aquesta iniciativa en aquests termes. Qualsevol altra ciutat podria tenir aquesta variable de vocació o de foment de la lectura, etc. Però en el context concret del qual em parleu, Calonge Sant Antoni, que és un territori que no m'agafa gens lluny i que, per tant, el sento també com a molt a prop, crec que és una aposta que ja es feia en el seu moment amb la marca Empordà versus la marca Costa Brava, dir, sí, sí, possiblement la marca Costa Brava la identifiquem històricament més amb sol i platja, tot i que s'estan fent moltes altres coses a nivell d'enoturisme, etc. Ara, possiblement, és moment de fer un pas endavant i dir, doncs, pel patrimoni que té Calonge Sant Antoni, per les possibilitats que té de desenvolupar-se culturalment, doncs, fem aquesta aposta de posicionament doncs d'un municipi que és amic de la lectura, que és amic dels llibres, i per tant jo, des del meu punt de vista, ho voldria llegir en aquests termes.
Bé, jo crec que després d'aquesta conversa amb tu, Jordi, a partir d'ara ens fixarem en les marques de territori i identificarem coses que fins ara no érem conscients que eren elements de place branding. Digue'ns, per exemple, un parell de territoris que hagin dissenyat una marca que a tu t'encanti. Ens has parlat de Vitoria-Gasteiz, de Bilbao, altres, no sé si sí, poblets petits, grans ciutats, que ho han fet molt bé.
Sí, sí, m'agrada molt la marca Amsterdam, crec que ho han fet molt bé, també van fer un procés professional estructurat, sistemàtic, estratègic, i després m'agrada molt també la marca Nova Zelanda. Juguen molt amb el factor d'altres variables que sumen a la identitat del territori. Per exemple, com els All Blacks, que és un equip, ja ho sabeu, que és un equip de rugbi, on pel mig hi ha la cultura maori, per tant estan projectant la cultura de l'esforç, juguen també amb el component d'insularitat, És a dir, si jo ara que em vinguin al cap així que consideri campanyes molt ben reixides, doncs us diria aquestes, no? Amsterdam, Nova Zelanda, em ve al cap marca Perú, que es va llançar fa 4 o 5 anys, en què van tenir, des del meu punt de vista, l'habilitat de començar-la treballant pels públics interns, pels peruans i per les peruanes, i per tant em sembla una estratègia interessant. Si feu un petit recull en premsa, veureu que molts territoris estan alçant les orelles per crear processos de marca territorial. Que a mi em constin, ara mateix hi ha marca Madrid, que està a concurs i no està adjudicada ja, marca Màlaga també està... també està a concurs i està adjudicada. És a dir, cada vegada més territoris veuen aquesta necessitat, més enllà de qüestions merament de naming o promocionals, sinó com que ho veuen com una oportunitat per donar al territorial té salut, és que es mantingui en el temps, malgrat legislatures polítiques. Perquè no n'hem parlat, però...
Sí.
Però no n'hem parlat d'això, però cada vegada que entra un polític
una
o una política,
política
o... Sí. Es canvia la marca i l'eslògan, es canvia el logotip i l'eslògan, atenció, no la marca, es canvia el color corporatiu perquè és una mena d'allò que fèiem abans o que es feia abans amb els anells, que s'assignava amb els anells, doncs amb tinta, doncs és com si algú hagués arribat, és com si tot el que s'havia fet abans no servís per res... I, per tant, ara doncs, fem tàbula rasa i ha canviat el color corporatiu de la ciutat, no sabem per què, ha canviat el logotip i l'eslògan de la ciutat i tampoc sabem per què, i, per tant, això també està supeditat, si m'ho permeteu, a una certa esclavitud política en què molts polítics acaben identificant o jo crec que erròniament s'acaben apropiant de la marca dels ciutadans i les ciutadanes, perquè és molt important entendre que la marca pertany en primer lloc als ciutadans i les ciutadanes, no és patrimoni de cap administració pública. En tot cas, l'administració pública, com el seu propi nom indica, l'administra aquesta marca, però no n'és propietària. Per tant, observaríeu molts municipis que amb motiu d'un canvi de color polític han canviat el seu logotip i el seu eslògan, insisteixo, que no la marca.
A l'arribar al poder. Ha quedat claríssim, Jordi. Moltes gràcies, de debò, eh? Jordi San Eugenio, catedràtic del Departament de Comunicació de la Universitat de Vic. Cuida't moltíssim, Jordi.
Igualment, moltes gràcies per convidar-me i que tingueu un molt bon estiu.
Igualment.
Gràcies.
Una abraçada. Vinga, va, que no perdem més temps. Ja passa un minut de 11:45. Marxem a publicitat i a la tornada, recent aterrada d'Estrasburg, tenim a Mireia del Pozo, que ens parlarà de les jornades internacionals del Parlament Europeu que s'han viscut aquesta setmana. Tot això després de la pausa publicitària.
Ràdio Estel.